La monja Teresa Forcades, cofundadora de Moviment Procés Constituent, visita avui Sant Cugat en una assemblea de l'organització. Bon dia.
Hola, bon dia.
Li volia preguntar, vostès, no?, que van engegar amb Arcadi Oliveres aquest procés constituent per la República del 99%, com ha de ser la República del 99%?
Bé, la República serà, en primer lloc, com la majoria de catalanes i catalans la vulguin, no? Per tant, aquest nom, procés constituent, precisament reflecteix això, com ha de ser el procés per arribar a... La República serà com el marc li donarà la Constitució. Qui ha d'escriure aquesta nova Constitució? De quina manera pot participar al màxim el que en diem el poder popular, que és el poder constituent? En aquesta Constitució està clar que 7 milions i mig o 5 milions i mig de votants no poden estar redactant un text, però quins són els mecanismes? Aquest acte que fem avui aquí a Sant Cugat està destinat a donar idees molt clares sobre com el que podem dir d'aquesta nova Constitució, és a dir, no de com serà, perquè encara no sabem qui l'ha de redactar a Catalunya, sinó de quins són els punts essencials d'una Constitució i com se'n resolen els països que de forma recent han fet processos constituents. Parlarem de Venezuela, parlarem de Bolívia, d'Equador, però també d'Islàndia, que ens queda una miqueta més a prop i que és el darrer, el 2012, van aprovar aquesta nova Constitució, que per cert no està vigent encara. Llavors, què podem aprendre d'aquest procés? Podria ser que féssim un procés constituent a Catalunya, redactéssim una nova Constitució tan progressista com ho és, per exemple, la d'Islàndia, es quedés amb un calaix, que és el que ha passat a Islàndia, doncs sí, tenim bastant perill que això passi. No perquè siguem com Islàndia, sinó perquè ells tenen les seves circumstàncies i nosaltres les nostres, que com tothom sap, és un estat espanyol que no és favorable que hi hagi aquesta autodeterminació, ni que una majoria de la població volgués. Però més és que no sabem encara si una majoria de la població volgués, perquè exactament un plebiscit no l'hem pogut fer. Llavors són unes circumstàncies tan peculiars que val la pena fer actes com aquest, on puguem aprendre de processos, no només teòrics, que també és important, sobretot pràctics. Com ho han fet altres països i quins problemes s'han trobat? Llavors, això és el que farem avui.
Aquesta República del 99%, però què ha de tenir? Com ha de ser?
Bé, una cosa molt important que sembla, jo crec que és majoritari al país, és un aprofundiment de la democràcia. Nosaltres hem confós fins ara democràcia amb votar, perquè fa poc teníem una dictadura al país i no es podia votar. Votar és essencial per la democràcia. Si no hi ha votar, no hi ha democràcia. Això està clar, és una condició necessària. Però la pregunta és una condició suficient? N'hi ha prou en votar perquè hi hagi democràcia? Doncs bé, nosaltres creiem que no, que fa falta una cosa abans de votar i una altra després de votar. I si no hi ha la d'abans i no hi ha la de després, l'acte de votar es converteix en una burla, en un frau democràtic. Quina és la d'abans? Home, la d'abans es diu deliberar. I deliberar vol dir que tothom tingui la informació plural i suficient sobre allò que s'està decidint. Un exemple, campanyes electorals. Només els que tenen quota de poder poden intervenir en els debats televisius. Això és el que volem? Que hi hagi opcions que jo les podria votar i no ni me n'assabento que existeixen, perquè no me les presenten els mitjans de comunicació, i a més és que per quotes no me les poden presentar. Això és un biaix de la deliberació. Però com això, hi ha molts altres casos en els quals es pot pensar que la ciutadania no ha tingut tota la informació perquè se li dona d'una forma que no és prou plural. Per exemple, el tema dels transgènics, hi va haver una ILP, una iniciativa legislativa popular a Catalunya, que van signar més de 100.000 persones, tot i que el límit, vull dir, el mínim que es necessita són 50.000 signatures. Però aquesta ILP, iniciativa legislativa popular, en el nostre país, que no en tots, a Suïssa, per exemple, és molt diferent, en el nostre país arriba al Parlament la ILP i el Parlament què diu? Que no la discuteix i té dret a dir-ho. Aquesta nova Constitució, aquest nou país, aquesta República Catalana del 99%, jo crec que ha de fer un aprofundiment radical en la democràcia. Ha de, per exemple, instituir mecanismes d'iniciativa legislativa popular que siguin vinculants, clar, perquè si no és una burla, i a més que siguin vinculants, per exemple, podria instituir el que diu la Constitució d'Islàndia, que és el dret del referèndum de vet. Tu has de tenir, jo crec, una part de democràcia representativa. És impossible que 3 milions i mig, 4 milions, 5 milions hagin de discutir res. Això tothom ho entén. Però en aquests representants tu els has de poder controlar. La ciutadania els ha de poder controlar. I un exemple, que no és teòric, com deia, sinó pràctic, com ho fan a Suïssa? Quan ho fan en aquesta... també ho tenen a Suïssa, però aquesta Constitució d'Islàndia, de la qual avui parlaré, té el dret a vet. I el dret a vet vol dir que si hi ha un 10% de la població que... de la població dels votants, dels electors, un 10% dels electors, que consideren que una llei que acaba de passar al Parlament és contrària als interessos del país, aleshores poden reunir-se i reunir les signatures necessàries i aquesta llei es veta, punt, directament. Això és democràcia directa. I no és una democràcia que sigui una alternativa a la democràcia representativa. És una democràcia que li dona tot el seu sentit democràtic a la democràcia representativa. I això són exemples, que et poso, però després m'he deixat la cosa de després. La d'abans és deliberar i la de després és revocar. Si tu no pots revocar, tu votes i el que has votat l'endemà et fa el que no havia dit a la campanya electoral. I tu què fas en la nostra actual democràcia? Doncs t'enfades, no? T'enfades molt, sí, però t'has d'esperar 4 anys. I al cap de 4 anys, bueno, pots fer una vaga general, però això costa una mica, no? Però si no t'has d'esperar 4 anys, i al cap de 4 anys què et passa? Que votes un altre polític que quan arriba el govern potser fa el mateix i no fa el que t'ha promès que faria. I què fas? Et tornes a enfadar i et tornes a esperar 4 anys? No, això es pot fer millor. I es pot fer millor amb una revocatòria popular. Per exemple, a Venezuela tenen una revocatòria popular de la figura del president i, de fet, li van fer al president Chávez, el que passa que la va guanyar la revocatòria, però si el poble l'hagués votat a fora, l'any que estava governant, ell hauria hagut de marxar.
També li volia preguntar, per aquestes...
Era un tema, però no em vull allargar molt, però això era la part democràtica. Podem aprofundir molt. Hi ha països a prop nostre que ho han fet, per què no ho podem fer nosaltres? I després, evidentment, en aquesta blindatge dels drets socials, que en diem, no? Aquesta realitat que tenim al nostre país, que és una taxació inversa, és a dir, com menys tens, com més modestos són els teus ingressos econòmics, més proporcionalment, més taxa pagues, més pressió fiscal reps. En canvi, quan anem amunt dels ingressos, com més puges, les grans fortunes, cada vegada paguen menys proporcionalment. Això hauria de ser just al revés. Hi va haver un temps, després de la Gran Depressió, i ara aquí estem com amb una Gran Depressió, és un moment de crisi molt important, hi ha gairebé un terç a Catalunya de persones amb risc de pobresa. Doncs quan van tenir la Gran Depressió als Estats Units, que sempre el posem d'exemple de país capitalista i ara neoliberal, però ells van arribar a posar una taxa per les grans fortunes del 95% dels ingressos. Ara això ens deu semblar, bueno, de comunisme en amunt, no? Això és un altre tema. Com discutir aquests drets econòmics i com parlar d'aquesta redistribució de la riquesa tan essencial i necessària, perquè si no hi ha redistribució de la riquesa, la democràcia tampoc té sentit. Si tu tens una persona que diu, molt bé, m'emporto la meva empresa, es queda tot el poble sense feina. I em diràs tu, aquell ajuntament, quina democràcia pot aplicar, no?
Doncs... Li volia preguntar, per aquestes declaracions, aquests comentaris que vostè fa, a vegades s'ha guanyat la por, no?, o el respecte segons com de certs països. Per exemple, fa ben poc Israel li van denegar la seva entrada. Com ho va veure? Com va ser aquest moment?
Això jo crec que no va ser tant per això que estic dient ara, sinó per un cas molt concret, que va ser que jo vaig donar suport i vaig estar disposada a participar, i de fet vaig participar, tot i que breument, en la Flotilla de la Llibertat. Això és una iniciativa humanitària que el que fa és intentar que es respecti a Israel, no el que aquest grupet de persones pensen, no el que diu no sé quina organització obscura, el que ha dit la resolució de les Nacions Unides. I la resolució de les Nacions Unides ha posat una sèrie de, diríem, condicions a l'estat d'Israel de convivència amb els palestins, i no ho està complint l'estat d'Israel. I sobre Gaza, doncs, hi ha les ofensives militars que el que fan és convertir aquella zona que només té 30 quilòmetres de llarg per 10 quilòmetres d'ample, aquella zona en diuen la presó a camp obert més gran del món, perquè hi ha més d'un milió de persones. I sobre allà hi van uns bombardejos que després serveixen perquè Israel vengui un armament de tecnologia punta i pugui dir, que no hi ha cap altre país que ho pugui dir com ells, que això ha estat provat en combat. Són moltes circumstàncies que a mi em van motivar perquè jo donés suport en aquesta iniciativa humanitària. I no m'ho van dir directament, però per les converses que vaig tenir allà a l'aeroport de Tel Aviv, quan em van denegar l'entrada, aquest seria el motiu i no pas la meva, diríem, visió política més ampla. Si jo hagués tingut la mateixa visió política, però no m'hagués ficat amb aquesta denunciar segons quines pràctiques del govern d'Israel, jo crec que no hi hauria estat.
També li volia preguntar, la seva formació al juliol va denegar a unir-se a una gran coalició per les eleccions del 27 de setembre aquí a Catalunya. Vostè fins i tot va dir que s'obria a deixar el monestir de Sant Benet, no? Si no m'equivoco, per liderar aquesta coalició. Com va viure tot aquell procés? Com va anar?
Jo, diguéssim, per aclarir això, jo sóc monja benedictina del monestir de Sant Benet, ho era, ho sóc i ho hauria estat en cas que hagués liderat aquesta coalició. El que passa és que tant si hagués liderat aquesta coalició com ara, que no estic liderant cap coalició però que encara tinc una activitat política directa, aleshores la meva comunitat m'ha demanat que jo visqui fora del monestir. i això se'n diu una exclaustració, però això no és cap mesura punitiva, és una mesura que, per exemple, també s'hauria aplicat si jo tingués els pares malalts i els hagués d'anar a cuidar. Llavors això és incompatible amb viure al monestir, perquè estàs tot el dia anant amunt i avall. Durant una temporada que és un màxim de 3 anys, tu pots viure fora de la teva comunitat, i en el meu cas, un dia a la setmana, per això no és cap llei fixa, això és com jo i la meva comunitat ho hem convingut. Un dia a la setmana jo vaig a casa, diguéssim, al monestir, faig la reunió comunitària i així no perdo el contacte amb les germanes.
Però llavors vostè, entenem que ara vostè està una mica doncs, més aïllada, no? No està dins pròpiament del monestir per la seva vida política.
Així és.
També li volia preguntar això, no? que el procés constituent digués que no a presentar-se a les eleccions amb una coalició d'Esquerra, és perquè el procés constituent, aquesta organització, està a cavall entre la CUP, Iniciativa, i no acaba de decidir una mica quins són els seus pares?
La nostra, diguéssim, no sé si en reconeixem de pares, però de companys de camí, segur, i que la nostra voluntat ha estat sempre fer aquesta coalició ampla, perquè ens semblava que només si l'aconseguíem seríem alternativa de govern. I nosaltres no volíem fer una cosa testimonial, que és molt vàlida, sinó que el que volíem era ser alternativa de govern, perquè llavors és quan pots donar resposta a les demandes i a les necessitats tan fortes de la gent, no? Llavors sí, nosaltres volíem això ample, però hi ha més coses que volem o que ens semblen importants, i una és que tots els processos que portin a escollir aquests candidats polítics, els que lideren i els que van segons i els que van tercers, siguin democràtics. I siguin democràtics vol dir que no es faci en un despatx com sí que es va fer aquesta llista, sinó que es faci directament, i bueno, tu pots fer-ho en un despatx i després fer allò que se'n diu una llista planxa, no? Llavors dius, ho estic fent en primàries, i dius, home, no, perquè la gent si diu que no és que es queden sense res. No, unes primàries de veritat són el que nosaltres hauríem considerat important per poder-hi ser, i després també el tema de la independència, que pot ser una independència que tu la vulguis com a estadi final de la teva república, que aquest seria el meu cas, però també pot ser una independència que tu la vulguis com a un estadi transitori, que segons com, de fet també podria ser el meu cas, perquè per exemple, si tu tens el teu horitzó als Països Catalans, clar, llavors la independència de Catalunya no és un estadi final, això és un estadi transitori, perquè tu el que voldries és que Catalunya es confederés amb uns altres espais, que són València, les Illes, la Catalunya Nord, i fer uns Països Catalans. Hi ha altres persones que potser no li interessa aquest projecte polític de Països Catalans, i en canvi li interessa una confederació de repúbliques ibèriques. Bé, doncs també aquestes persones poden defensar la independència de Catalunya, però no com un estadi final, sinó com un estadi transitori. Doncs en el procés constituent, en el nostre moviment, hi ha de tot. Hi ha persones que volen la independència com a estadi final, n'hi ha que volen per federar-se amb uns futurs plausibles o possibles Països Catalans, i n'hi ha que voldrien per federar-se amb altres. Però tots nosaltres tenim en comú aquest impuls cap a la república del 99% i cap a una sobirania plena. Doncs aquest ens semblava que era un projecte polític que no el podíem vendre tampoc en entrar en coalició amb altres, perquè si no ens diluïem, i això no va ser possible el 27S, lamentant-ho molt, clar.
Catalunya Sí que es Pot, per tant, ha sigut testimonial, no? Vostè mateix ho deia, amb aquesta gran coalició d'esquerres a Catalunya, és possible?
Jo crec que ara fa poc llegia, no sé qui va ser, no, que va dir això de ho va aconseguir perquè no sabia que era impossible, no? Aquestes frases, clar, ara mateix no la veig jo molt possible, però és que la realitat històrica és dinàmica, i a més no és dinàmica perquè te la miris des de fora, no? I diguis, mira com ha evolucionat, és que depèn del que tu fas, no? Clar que una persona sola no influeix un país, però per això fem aquests actes, no? I per això fem aquest moviment, i per això cadascú posem un gra de sorra, no per saber, perquè no ens creiem, jo no accepto que és possible i que no és possible. O sigui, si ara m'ho dius, ara dic com ara mateix, si demà hi hagués eleccions, jo això no ho veig possible, però sí que treballem i val la pena fer-ho perquè això pugui ser possible, però el més important de tot és veure si aconseguim un projecte polític, o sigui que la coalició d'esquerres no pot ser una fi per si mateixa. Això també és molt important que ho deixi clar, no? No és l'objectiu. O sigui, tu el teu objectiu és fer un nou partit polític, això és un objectiu diferent. No, el nostre objectiu en el procés constituent és un projecte polític que passa per un decàleg i que passa per una sèrie de, diríem, de conviccions que aquest de sobirania plena. Ara mateix és possible en aquest país conjuminant unes forces que poden fer el pas cap a la independència.
Ara el govern de la Generalitat, no, vol començar un procés constituent per decidir d'aquí 17 mesos una Constitució catalana. Un procés constituent hi entrarà a formar part de tot aquest procés?
Nosaltres ara el dia 5 de març que és falta poquet, no? Formem part d'una iniciativa que es farà pública el 5 de març i que es diu la Convenció Constituent. I aquesta iniciativa és molt transversal i molt ampla. Llavors, aquesta iniciativa, aquí sí que hi som, els de procés constituent, i som perquè entenem que tal com està la situació política catalana, que vol dir un Parlament que ha dit que comença una ruptura, una comissió d'estudi en el Parlament per estudiar el procés constituent, però que no és legislativa, perquè ha volgut ampliar i ha hagut de perdre el caràcter legislatiu. Que si ens esperem a que ens diguin de dalt com ha de ser el procés constituent, això, diríem, farà perdre força en el moment i potser oportunitat. Creiem que s'ha d'impulsar des de baix i creiem que aquesta fase des de baix no és només una fase, perquè després els representants facin, ja ho he explicat abans, no? Sinó que és una activació des de baix que després s'ha de, certament, articular amb els representants polítics i que hi ha d'haver una anada i tornada en un diàleg, però que ha de ser constant aquesta activació popular i no pot ser supeditada en aquest representants polítics. Se'ls ha de reconèixer als representants polítics, òbviament, la seva representativitat, la seva responsabilitat, però no se'ls pot deixar sols en aquesta tasca perquè o hi ha una pressió popular constant o això es trobarà molts entrebancs que no podrà superar.
En aquest moment, també li volia preguntar com veu la situació política catalana. La CUP acaba pactat amb Junts pel Sí i en aquest cas també amb Convergència, que hi és dins de la coalició, el nou govern de Puigdemont, el pas al costat del Artur Mas. Com ho veu tot això, Teresa Forcades?
Home, no estic gaire contenta, no? És a dir, que nosaltres sempre havíem defensat, i jo personalment, que en aquest país era possible arribar a la independència sense que estigui liderada per Convergència. Això de vegades m'han citat malament dient: ah, hi ha persones que les vol excloure. No, jo no vull excloure ningú, ni Convergència, ni al PP, ni a Ciutadans, ni a cap ciutadà, però clar que no vull que lideri el PP, això, o clar que no vull que lideri Ciutadans, per raons que a molts dels que ens escoltin doncs els hi semblaran òbvies, però pel mateix motiu no vull que lideri tampoc, si és possible evitar-ho, un partit que doncs està d'acord, per exemple, en què paguem el deute europeu, perquè aquest deute és d'una quantitat tal, d'una quantia tal, que es fa gairebé impossible el que molts catalans i catalanes anhelen, que és que en aquesta nova república les coses canviaran, però de veritat, i canviaran, evidentment, per millor. Si no, som prou valents i prou, diguéssim, conscients com per qüestionar aquest deute, que nosaltres no hem rebut els beneficis. Són uns diners que han anat a parar en aquests bancs que han tingut després uns dividends que han repartit entre els seus directius. I són uns diners que no han revertit en la població perquè els hem de pagar, a més amb interessos, i uns interessos que tornen a ser amb una entitat financera intermitja, que això és una llei que diria més a nivell europeu, però que diu el Banc Central Europeu que rep els diners dels estats, perquè si no d'on treu els diners al Banc Central Europeu, quan els hi presta diners als estats que tenen problemes, no els hi presta directament. Els hi presta a través d'una entitat financera intermitja, i aquesta entitat financera intermitja rep els diners amb un 1% d'interès i després els presta als estats amb un 6% d'interès. És a dir, un mecanisme d'especulació directa imbuït en aquest suposat rescat europeu. Això jo crec que és inacceptable. I això, a més, és que està fent que hi hagi una diferència cada vegada més gran entre uns pocs que tenen molt i la majoria que malviu i passa penes. Això jo crec que és molt possible, perquè Ecuador ho ha fet, per exemple, ha plantat cara, ha fet una auditoria ciutadana del deute i s'ha tret del damunt la major part del deute, no tot. Jo estic d'acord en pagar els deutes i en ser una persona responsable, però abans de pagar tu has de veure a veure de qui és el deute. No li pagaràs el deute al teu veí. Si tant et sobren, potser sí, és molt maco i des del meu punt de vista cristià això també es pot fer, però clar, si tu no en tens i l'altre en té mil vegades, jo no sé si jo li prendria els meus fills o els meus qui siguin per donar-ho a la persona que més té. Jo això no ho veig gaire cristià, no? Llavors, en aquest sentit, em sembla molt important que, bueno, em sembla, em deies, com ho veus, doncs jo no ho veig bé, però això ha sigut el resultat de les urnes, per tant, només faltaria. Entenc que, havent les urnes donat aquesta correlació de forces, que a mi m'hauria agradat que fos d'una altra manera, però això ja ha passat, que era el 27S, ara es tracta de col·laborar constructivament, críticament, però constructivament, amb aquest procés que s'engega a Catalunya. Per tant, ser-hi en aquesta comissió del Parlament, si és possible tenir una presència, no nosaltres com a procés, sinó amb aquesta iniciativa transversal de què parlo, una presència en aquesta comissió, aprofitar-la i, sobretot, crear aquests espais alternatius o des de baix perquè tot aquest procés constituent pugui avançar de manera que no se segresti aquesta voluntat popular. Aquí és on ens veig més actius.
Doncs moltes gràcies pel seu temps i per passar, no?, per Ràdio Sant Cugat, per 4.cat. Moltes gràcies.
Doncs a vosaltres. Adéu.